ja és una mixta i que parlarà Borja Iglesias. N'estarà pendent la Sònia Gelmà i també avui pendents, òbviament, de la roda de premsa de Luis de la Fuente. Demà a les 6 a Atlanta, Espanya-Aràbia Saudita, l'equip espanyol contra les cordes després de l'empat inicial davant Cap Verd, i veurem què és el que diu de la Fuente sobre la Lamine Yamal, que Televisió Espanyola aquesta setmana, a finals de setmana, va dir clarament que no està per jugar 90 minuts. De seguida continuem el Tot Gira i passem per Sabadell, que ens espera l'entrenador del Sabadell. Veurem si em ressaca o no després d'aconseguir l'ascens ahir a la segona divisió. Avui hi ha festa, avui hi ha rua, a partir de les 7 de la tarda pels carrers de Sabadell i en final a l'Ajuntament de la ciutat. Ara, cop d'ull a les notícies. I ens acompanyarà tota la tarda, la Berta Torrades. La Berta,
com sempre, bona
quan
tarda.
Quan comences vacances, tu?
Doncs, mira, jo faig del 3 al 23 d'agost.
Encara et queden dies, doncs?
Sí, encara em queda. Estem aquí, fantàsticament acompanyades.
Tot Gira s'acaba el 5 de juliol. Vull dir que tenim les vacances aquí a tocar.
Us trobaré a faltar.
Sí, home, sí, ja tornarem per això. Va, notícies a aquesta hora.
Comencem destacant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Connectem amb la nostra companya de Madrid amb l'última hora, Alba Gil. Bona tarda.
Molt bona tarda, Berta. Sí, fons de l'entorn de Gómez confirmen que té previst presentar un recurs contra les mesures cautelars que li han posat al magistrat Peinado, que aquest dissabte li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a presentar-se quinzenalment davant del jutjat. Una decisió que ha desfermat una tempesta política. El PSOE i la Moncloa acusen Peinado d'estar obsessionat amb Gómez i denuncien una cacera judicial, mentre que el PP acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. Els sindicats de policies Jupoli i SUP exigeixen a Peinado que rectifiqui per haver argumentat que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugar-se. Madrid, Alba Gil, Catalunya Ràdio.
Gràcies, Alba. En plana internacional, l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz, per on, recordem, passa el 20% del petroli mundial pels atacs d'Israel al sud del Líban. Així ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos hagin deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, l'Iran i els Estats Units intenten reprendre les negociacions suspeses aquestes últimes hores. I tornant a casa nostra, els docents avisen que a l'inici de curs de l'any que ve hi haurà noves vagues a les escoles i als instituts. Tot i que encara no se'n sap el calendari exacte, asseguren que les mobilitzacions es poden notar ja des del primer dia. Des de la CGT, la seva secretària general, Laura Jané, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora.
Que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
I els bombers de la Generalitat, que ja han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que hi ha hagut a Querol, a l'Alt Camp. Hi han treballat una vintena de dotacions, 6 de les quals aèries. La majoria ja s'han retirat i també estan estabilitzats, recordem, els altres 4 incendis de vegetació que hi ha hagut aquest diumenge a Flix, aquest dissabte, volíem dir, Montornès del Vallès, a Palou i a l'Argentona. Avui hi ha perill molt alt d'incendi forestal a fins a 74 municipis del país. I acabem explicant que el Festival Riu Viu a Aldover, al Baix Ebre, està celebrant la seva primera edició. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. El festival que reivindica el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques, amb un programa que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura i el territori. El cap de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són el grup Saxeni, que sentim de fons, i també Joan Rovira, que clourà el festival demà diumenge. Tot això combinat amb una piraguada de la plataforma En Defensa de l'Ebre, també de cercaviles i de més concerts.
Una piraguada, entenc que és baixar
amb piragües.
Eh?
Sí, sí.
No ho he sentit mai. Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Tot depèn dels ulls que et mirin.
Endavant. Estàs escoltant el Tot Gira. Amb David Clopés.
Som Dos del Tot Gira, en directe des de les 4 de la tarda, de seguida cap a Sabadell, per parlar amb el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, l'entrenador que ha fet possible l'ascens històric al futbol professional, a la segona divisió. Abans, repàs de marcadors, i comencem amb ciclisme, perquè Xevi Soler, estem pendents de la Volta a Suïssa, on hi ha un il·lustre que d'aquí a 15 dies serà la gran estrella als carrers de Barcelona, Tadej Pogacar.
I que serà guanyador de la Volta a Suïssa si no passa un accident, perquè ja la primera etapa la va deixar totalment sentenciada, traient més de 2 minuts al segon classificat. Avui, contrarrellotge individual de 23 quilòmetres, una mica més de 23.7. Acaba de sortir Tadej Pogacar, ara mateix el millor temps és per Mathieu van der Poel, 26 minuts 38 segons. Pogacar arribarà d'aquí uns 20 minutets.
Ara estava pensant, Xevi, l'última cursa on no ha guanyat Tadej Pogacar potser és la Paris-Roubaix d'aquest any, no? La resta, allà on va, guanya.
Ha guanyat totes les curses d'aquest any, menys la Paris-Roubaix.
És brutal.
Excepte etapes...
Sí, però ha guanyat... competicions, és a dir, curses de més d'un dia o d'un sol dia, és només veritat, se li ha escapat Paris-Roubaix.
És veritat que el Tour de Suïssa és la seva primera cursa d'una setmana, perquè aquest any s'ha centrat en les clàssiques, ha guanyat Strade Bianche, ha guanyat el Tour de Flandes, la Lieja, i ha quedat segona en aquesta Paris-Roubaix.
Quines ganes que comenci el Tour, amb Tadej Pogacar, amb Vingegaard, i també amb el francès, amb el...
I Milà-San Remo ha guanyat, també.
I Milà-San Remo, exacte, que no l'havia guanyat mai. Amb Pol Sexas, que també el tindrem com a candidat al podi amb aquest inici, a Barcelona, dissabte 4 de juliol, ja us ho avanço, especial Tot Gira, amb la transmissió íntegra en directe d'aquesta primera etapa, crono per aquí pels carrers de Barcelona en final a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i un programa on respirarem ciclisme per tots els cantons. Més coses, tennis, dia de semifinals, tant el torneig de Halle, Alemanya, com el de Queenstown 2, tornejos sobre herba, prèvia de Wimbledon.
Sí, a Halle compte que li compliquen les coses a Zverev, que guanya el partit per un 7-0, un joc al segon set, el perd per 4-5 contra Fritz. Recordem que l'altra semifinal doncs la disputaran, ara t'ho diré,
el Mayer i Tiafoe.
Correcte, aquí ho tenia, se m'ha marxat la pestanya. I ara l'altre torneig que tenim en joc, el torneig de Queens a Londres, doncs en aquest cas Cerúndolo, l'argentí ha guanyat la primera semifinal contra Nakashima, nord-americà, per 2-16-1, 7-6, 6-3 i 6-4.
Més tard la semifinal, la segona entre Tommy Paul i Hugo Humbert. I recordeu aquesta enquesta oberta a x.com/totgira, us demanem pel futur de Rafinha al Barça.
Sí, que va de fer el Barça amb el jugador brasiler, declarar-lo intransferible, venda entre 100 i 50, entre 50 i 100 milions d'euros, o venda per més de 100 milions d'euros, que és l'opció que guanya amb el 48% dels vots. I deixa'm recomanar, David, que parlàveu de Pogacar, l'últim capítol de Ràdio Volta d'Isaac Vilalta, perquè l'Isaac conversa amb Miguel Indurain, amb el 5 vegades campió del Tour de França, i Miguel Indurain, el titular de l'entrevista, és que estaria content fins i tot que Pogacar guanyés el 5è Tour, li dona la benvinguda, doncs, aquest iguali, diguem-ne, en el palmarès del Tour de França.
El club del 5, on sí, hi ha sí. els millors. Molt bé, per ser més tard, amb l'Isaac Vilalta, explicarem també el que ha donat de si la segona etapa, penúltima etapa de la Volta Femenina, avui amb la gran protagonista Paula Blasi, la millor ciclista del moment, guanyadora avui a la Molina i líder destacada, podríem dir que virtual guanyadora d'aquesta Volta Femenina. Molt bé, passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Ahir, ja ho sabeu, i ho vam explicar, ho vam viure en directe al Tot Gira, va ser un vespre per recordar a Sabadell. I la nit ha sigut llarga.
Fica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
Gol! Però què fas? Però què fas?
Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol! Recupera la pilota, Quadri! Gol! Ara sí! Arribarà el quart, Xavi! Gol! El quart del Sabadell! Ara sí! Final del partit! El Sabadell és de segona!
Pell de gallina, de tornar-ho a escoltar. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, aquesta veu, parla una mica.
Ha millorat una mica. Ahir a la nit es veia una mica crítica, però...
Va fer un tros de transmissió, el Ripoll, que és molt bo. I ahir va fer una gran narració amb el Biel Cadilla d'Autònom, amb el Carles Fiter tornant-se boig, el Muñoz, que et feia l'assistència tècnica. També vas seguir la festa, tu, després, o no?
No, alguna proposta vaig rebre, d'allargar una mica, però no, que si no, no estaria aquí.
Escolta'm, el dia que va pujar al Sant Andreu, després de la transmissió, te'n vas anar de festa.
Quan no me lo treballava.
Ah, ah, o sigui, la culpa és meva.
Exacte.
Avui rua, eh? A partir de les 7.
Sí, comença a les 7 a la nova Creu Alta, arribarà a l'Ajuntament, tot l'equip i el cos tècnic serà rebut al Saló de Plens i cap a les 8 sortiran al balcó a fer parlaments.
M'han dit que hi haurà gentada de por avui als carrers de Sabadell, no hi ha per menys, ahir en plena, la nova Creu Alta, 12.000 persones veient el partit. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després, un club, Ripo, que ja ha jugat molts play-offs els últims anys.
Sí, de fet, l'any passat en va jugar un, va pujar a Múrcia, però és que miràvem la història recent dels play-offs del Sabadell i és que no està acostumat a perdre play-offs. De fet, l'últim cop que va pujar al futbol professional era en pandèmia, va ser l'any 2020, també va pujar en play-off, va ser aquest play-off a Marbella, porta tancada, jugant contra el Barça B, vol dir que el Sabadell no sap fer-ho de la manera fàcil. Ha de, potser cada segon, tercer o quart, jugar-se al play-off, i allà la veritat és que tenen gent competitiu i guanyador que fa que sempre aconsegueixin.
Com tal que diu el Ripo, fa un any va pujar el Sabadell de segona federació a primera federació, i un any després puja de primera federació a la segona divisió, que ja és el futbol professional. I el gran artífex de tot plegat és el seu tècnic, el Ferran Costa. Hola, Ferran, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Ai, la veu, ai, la veu.
La té pitjor que jo, eh?
La tens molt pitjor que el nostre narrador, Ferran.
Sí, 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 tinc la veu bastant cardada, la veritat.
Home, no n'hi ha per menys. Quantes hores has dormit?
Bueno, poques, perquè vam viure coses molt potents, moments molt macos, i amb l'adrenalina del partit tampoc et dona per descansar gaire.
Mira, la festa ja va començar al camp. Escolta aquest moment, és un dels molts que podríem escoltar, però jo he triat aquest, escolta. Gent que pica la taula. Purito, purito. A veure, qui ha assegut a la taula, Ferran?
Pues diria que jo, no?
Roda de premsa, roda de premsa. Un moment, roda de premsa, explica-m'ho.
Bueno, tenim un grup de gent que realment la relacionen més enllà de ser companys d'equip. La comunió ha estat total dins del vestidor, també amb la nostra afició, i són moments on es deixa anar i es veuen coses que... moments de felicitat compartits i la realitat és que de portes endins hem tingut molts moments així. Evidentment, doncs, quan aconsegueixes una fita tan important, doncs tot s'eleva, però ha estat el nostre dia a dia durant tot aquest temps i crec que és una de les claus de tot.
Si entreu a x.com/totgira, vam fer-ne la repiulada, el vídeo el va penjar al compte de Twitter del Sabadell i és el moment en què entren uns quants jugadors de l'equip, en el moment que el Ferran està fent la roda de premsa i li col·loquen fins i tot un cigar, un puro abà, a la boca del míster. Escolta'm, Ferran, sou els reis de la remuntada. Dues en aquest playoff, podríem dir que us va la marxa.
Bueno, sí, la realitat és que és un equip que sempre, durant tota la temporada, ens hem revelat davant l'adversitat. Hem vist totes les situacions que es anaven donant, no com un problema, sinó com una oportunitat de millora, de creixement, de seguir retant-se. I sabíem que el partit d'anada els donava un avantatge, però que l'eliminatòria estava oberta, i sabíem que el factor de la nova Creu Alta amb tota la nostra gent, aquí hem estat molt forts durant tota la temporada, doncs ens donava un plus de confiança per la tornada i sabíem que tindríem les nostres opcions.
No és la primera vegada que hi ha una remuntada mítica important pel Sabadell en la seva història. No sé si ho sabies, però de 7 vegades, comptant la d'ahir, de 7 vegades que el Sabadell ha hagut de remuntar per ascendir de categoria, sempre ho ha aconseguit. Sempre ha superat les remuntades. Ho sabies, això?
Sí, 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 perquè hi ha gent aquí com el Branso o el Miguel Ángel, que són història viva de...
El Branso, que és l'encarregat de material, que ahir s'emocionava quan va acabar el partit.
Sí, sí, és molt més que això, realment és un emblema del Sabadell, i a part ho parlem molt. L'any 87, el 19 de juny, també es va viure aquell famós partit de desempat contra Osasuna, també amb resultat positiu, i tot plegat, per mi la grandesa d'aquesta institució més que centenària està fora de qualsevol dubte, i crec que l'èxit principal d'aquesta temporada ha sigut poder connectar un equip amb gana, amb ambició, que ha sortit sempre a competir per guanyar els partits, sense especular, amb una afició doncs, que volia que aquest equip, el seu equip li transmetés, que el connectés, i penso que per això hem aconseguit generar aquesta sinergia i poder viure ambients com el d'ahir, que evidentment t'apropen a guanyar partits.
Clar, fer-ho a casa, això encara és més gran, com ja va passar a la primera eliminatòria contra el Castilla. Ahir, hi vaig ser més al detall del partit d'ahir, quan Cuadri fa el 3-0 a 2 minuts del final i el públic embogit salta la gespa, perquè jo crec que no es podien aguantar les ganes de celebrar, l'àrbitre desapareix, se'n va als vestidors. No sé si en aquell moment penses, ai, que ens suspenen el partit.
Bueno, al final és una situació que realment, jo vaig dir a roda de premsa, em sap malament pels futbolistes i el cos tècnic del Zamora, perquè és cert que eren els nostres competidors i això et converteix en rival dins l'eliminatòria, però són companys de professió que han fet una grandíssima temporada i que en aquell moment, amb aquest resultat, saps que ho estan patint, i com es va donar tot, haver de parar el partit, haver d'endarrerir la renovació, i bueno, doncs va ser una situació que sincerament em va saber malament, però bueno, va ser estrany, no? Una alegria que no et pots deixar anar, però que saps que estàs molt a prop, i bueno, intentar que tothom estigués connectat per resoldre la situació de la millor manera i intentar doncs, poder viure aquest final del partit i celebrar-ho com mereixia la situació.
Escolta'm, he vist algun vídeo on alguns jugadors expliquen que et diuen Hansi Flick. És veritat això o no?
Bueno, són uns catxondos i...
Oh, però, bueno. Però a veure, com és això? Quan fa que t'ho diuen?
Bueno, va ser, jo diria, al final de la primera volta, perquè bueno, som un equip que intenta pressionar molt amunt, en moltes situacions d'home a home, i després que els jugadors, parlant en plata i amb carinyo, són una mica cabrons i buscar. Sempre van xinxant, però bueno, per mi és una mostra més de l'ambient que hem tingut durant tota la temporada, de màxima exigència en el treball diari, i la realitat és que han pancat com animals, hem entrenat 2 hores i mitja diàries, ningú s'ha queixat, però alhora hem aconseguit de portes endins del vestidor tenir aquesta harmonia, passant-ho molt bé, i la realitat és que temporades ja moltes, especials poques, i entre tots hem construït una temporada especial que quedarà pel record.
Una temporada com la que has fet dirigint el Sabadell, ho saps, no passa desapercebuda per la gent del futbol. Tu tens contracte amb el Sabadell. Segueixes tant sí com no a segona divisió amb el Sabadell?
Oh, jo ara mateix no em plantejo cap altra opció que no sigui seguir intentant aportar el meu gra de sorra a que el club doncs, arribi al nivell que per afició, per ciutat, per història li correspon. Jo aquí em sento molt valorat, em sento cuidat, tinc un director esportiu que em dona totes les eines que jo necessito per rendir de la millor manera, i segueixo pensant que els millors moments estan per arribar. És una mentalitat que hem intentat instaurar des del primer dia, i no penso en cap altra situació que primer gaudir intensament tot el que ens ve en el dia d'avui, que ens ho hem guanyat, i quan ho comparteixes amb gent especial doncs encara fa més goig, i a partir d'aquí doncs pensar en quin és el següent pas i quines línies de millora tenim.
Dius que seguiràs, però han trucat a la teva porta?
Pues sincerament, i et soc molt clar, és una situació que porta el meu representant. Sí que és veritat que jo li vaig dir que no em volia reunir amb cap altre club, que no volia escoltar ningú, perquè pensava i sentia que havíem lluitat molt durant la temporada i que tothom s'havia portat prou bé amb mi com per estar 100% centrat en el present. a part, és com sento jo que s'han de fer les coses. Si això ens podia tancar alguna porta, doncs la veritat és que em donava igual, i l'únic en el que m'he centrat durant tot aquest temps és en fer que la nostra afició estigués orgullosa i apropar els jugadors a la seva millor versió per poder assolir el que hem aconseguit, que és molt important. Llavors, tota la resta, la realitat és que m'ha donat igual durant tot aquest temps, i si ha trucat algú, com li vaig dir al meu representant que no m'ho digués, tampoc ho sabré.
Escolta'm, per jugar a segona, aquí ja és un salt important. A aquesta plantilla, no sé si li calen o no molts retocs, tenint en compte que pocs jugadors tenen experiència al futbol professional.
Bueno, al final, si hem pujat de categoria, vol dir que hem demostrat durant tota una temporada que tenim nivell per competir en una categoria superior. Dit això, el futbol has d'estar constantment en una línia de millora, perquè qui no avança van darrere, i no és la nostra intenció. Llavors, evidentment, estem oberts a millorar la nostra plantilla, a veure quines passes hem de donar per que l'equip sigui el més competitiu possible, però hi ha una cosa que nosaltres tenim clara, i és que la força del col·lectiu està per sobre de qualsevol individualitat, i aquest col·lectiu és el que ens ha fet ser reconeixibles, ser competitius i assolir una fita com aquesta. Llavors, bueno, jo crec que no s'ha de desmuntar tot i començar de zero. Penso que és més veure com complementem el que tenim i com seguim evolucionant, que no fer un canvi total.
A veure, de narrador afònic a entrenador afònic. Ripoll.
Ferran, què tal? Bona tarda.
Què tal?
Durant tota la temporada, i a xarxes i segurament en persona també, molta gent t'ha transmès el que significa per ells que tu has estat aquí, amb com ha millorat l'equip, que has tornat a la il·lusió. Jo he de preguntar ja per acabar, què t'ha donat a tu el Sabadell? Perquè sí que és cert que tu ja has trepitjat el futbol professional, a l'Andorra potser no va acabar com voldries, però potser em fa la sensació que t'ha tornat bastant la il·lusió en el futbol, el projecte, i que expliquis què ha estat per tu el Sabadell aquesta temporada.
Bueno, és cert que vaig poder viure la segona divisió durant 9 partits en una situació que era molt complicada, i amb les dades que vam signar nosaltres, doncs, a 42 partits ens podria haver donat, però no era la realitat. Va ser una etapa de molt aprenentatge, però el cert és que aquí m'he trobat un grup de jugadors entregat, amb molta gana, donant-li molta importància al dia a dia, amb un valor i un capital humà brutal, amb una junta directiva que m'ha donat confiança, com deia abans, un director esportiu que ha estat al meu costat en tot moment, i una afició que s'ha deixat, doncs, ha sentit el que l'equip volia transmetre i s'ha connectat. Llavors, és una temporada on he gaudit molt de la meva professió, una part sento que he crescut molt, i la veritat, ja ho vaig dir, vaig venir aquí a entrenar al Sabadell, i el que sé és que ara, d'aquí en endavant, seré del Sabadell, i és una cosa que és especial, que no és fàcil en el món del futbol, i que per tot el que hem viscut i la intensitat del que hem viscut, doncs ara puc dir que sóc un aficionat més del Sabadell.
Estic convençut que la gent del Sabadell, els socis, seguidors que t'estiguin escoltant ara, segur que això ho aplaudeixen, i que avui t'ho agrairan quan tinguis el bany de masses, perquè el tindreu, eh? Saps que tindreu un munt de gent. Quan sortis a la balconada, que et doni micro, perquè si no, no et sentiran, eh? O no parlis fins l'hora de sortir a la balconada, perquè em sembla que us espera arribada de gent.
Sí, 11 mesos després, i amb el que vam viure ahir, la veritat que les meves cordes vocals ja no estan per gaire floritures. Intentarem, doncs, fer un últim esforç, però ja ho vam viure ahir, ho vam viure el dia del Castilla, el dia de l'Antequera, i durant tota la temporada. És una bestialitat com s'ha volcat la ciutat amb l'equip. Pràcticament no veies a un pam quan va xiular l'àrbit al final del partit, perquè estava ple de gent, i jo penso que això és el més maco del futbol. Com diu el nostre himne, dels més joves als més vells, aquest sentiment, doncs, arlequinat quan veus nenes i nens a petar a la graderia i a les escoles amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, vol dir que el club està molt viu, que és una afició que té molta gana, i al final, bueno, viure un dia com el d'avui tots junts, doncs jo crec que és un motiu de màxima alegria i vull gaudir de cada moment.
Doncs gaudeixo, que ho diu molt també els jugadors, i nosaltres ho explicarem en directe al Tot Gira, que tindrem el Biel Cadilla per aquí pels carrers de Sabadell, i amb el final de festa a l'Ajuntament de la ciutat. Que tinguis molta sort, que es confirmi el que ens dius, que seguiràs l'any que ve aquí al Centre d'Esports Sabadell i que la temporada segona, el retorn al futbol professional, sigui un èxit. Moltes, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Per cert, que també serà interessant un dia d'aquests poder conversar amb el propietari del Sabadell, que no hem d'oblidar que és un propietari americà, Adam Rothstein, que ja fa temps que és el propietari màxim accionista del club, que ha apostat econòmicament pel club i que caldrà veure, doncs, també si fa una aposta encara més elevada ara que s'ha aconseguit l'ascens a la segona divisió, un propietari que té cas al barri de Gràcia i que molt sovint es deixa veure per la nova Creu Alta, i ahir hi era, i que va poder vibrar amb l'ascens del seu club. Molt bé, a veure, coses que estan passant. Tour de Suïssa. Estan pendents de la sortida de Tadej Pogacar en aquesta crono individual, on també competeix Mathieu van der Poel, Xavi.
Sí, doncs estem pendents de l'arribada de Tadej Pogacar, que serà d'aquí a pocs minuts, i està competint per guanyar l'etapa, per guanyar la contrarrellotge en el temps intermig. Ha marcat el millor temps, això sí, empatat amb Matías Vache, que és el ciclista txec del Lidl, el que ara mateix les pantalles estan enfocant, però que no pot superar el temps de Mathieu van der Poel, que continuarà amb aquesta primera posició. El supera Matías Vache, que acabarà en segona posició l'etapa. Van der Poel encara li valen els 26:38, per tant, només el pot superar Tadej Pogacar, que veurem si és tan animal que fins i tot pot guanyar una contrarrellotge pràcticament plana per ja sentenciar una nova victòria, una victòria que ja té la butxaca. Fins i tot ha doblat a Richard Carapaz, que ha sortit un minut per davant seu i ja l'ha doblat.
No el veiem mai afluixar, no. Mai. És increïble. Vestit de groc, que és el que espera fer també el Tour de França aquí 15 dies, quan comenci la Grande Part a Barcelona, recordeu, amb una crono per equips, on veurem si Pogacar ja és capaç de vestir-se de groc.
Que de fet, t'explicava que ha guanyat tot, excepte la Paris-Roubaix. També li han de sumar Romandia, que no me'n recordava, cursa d'una setmana, que també va guanyar, i que el Tour s'enfrontarà contra un altre ciclista, l'altre, que ha guanyat tot el que ha competit, que és Jonas Vingegaard, que ha competit a París, Nice, Volta a Catalunya, Giro, i les tres l'ha guanyat.
És molt, però que molt interessant aquest Tour que se'ns presenta aquest estiu. De seguida continuem parlant de ciclisme amb l'Isaac Vilalta, que avui l'hem tingut a la Molina seguint la segona etapa de la Volta Femenina. Són tres etapes en total, ahir amb final a Santa Susana, avui final a la Molina, demà final a Barcelona amb sortida a Mataró, i avui exhibició espectacular de la ciclista del moment, Paula Blasi, amb qui ha parlat l'Isaac Vilalta. De seguida aquesta Volta Femenina amb l'Isaac. Però abans hem de parlar d'hoquei patins, perquè la final de l'Hoquei Lliga no s'ha acabat encara. Ahir a les Comes, l'Igualada va forçar el quart partit.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Guillem Soler, què tal, com anem? Bona tarda.
Molt bona tarda.
S'acosta el final de temporada, s'acosta el final d'aquest Hoquei Lliga. Pensàvem que avui ja ho tancaríem, i no. Jugat ahir a les Comes, Igualada 5, Liceo 2. El Liceo es va plantar a Igualada amb un 2-0 i tenia matchball per ser campions de Lliga, 4 anys després. Però ahir sí que l'Igualada va ser, Guillem, l'Igualada de gran part de la temporada, el que, per exemple, va ser capaç d'eliminar el Barça a les semifinals. Quin partidàs a les Comes.
Doncs sí, vaig disfrutar moltíssim. Va ser un partidàs d'aquells que encara que no siguis de l'Igualada ni del Liceu, si t'agrada l'hoquei, te'l menges, el disfrutes, el gaudeixes. T'he de dir que jo amb alguns grups de WhatsApp d'hoquei ja vaig avisar que el Liceu és una mica com els equips anglesos en el futbol. Quan juguen a casa en són una cosa i quan van en fora en són una altra, perquè tenien l'experiència del Calafell de feia una setmana. A Riazor, el partit era impossible pel Calafell, i a més, si alguna vegada t'apropaves, els àrbits no deixaven que ho fessis, però quan va venir aquí el Joan Ortoll, en el tercer partit, el Calafell va guanyar 4-1, recordem-ho, i en el quart, el Liceu marca en l'últim minut, quan el Calafell va tenir 3-4 per poder guanyar i forçar el cinquè. Jo estava segur que l'Igualada faria el mateix. Les Comes no són Riazor, i tot i que ja en parlarem, els dos àrbitres, sobretot l'Ivan, van intentar per tots els mitjans que el Liceu entrés en el partit en els últims 15 minuts, la força de l'afició i el bon partit de tots els jugadors van fer que es visqués un recital i que, a més a més, d'Igualada guanyés de manera justa i, a més, per mi, sent molt superiors.
El quart partit, recordem-ho, això no s'atura, eh? De nou a les Comes, demà a 9:15, i una altra vegada amb el Liceo en matchball. Si guanyés l'Igualada, aniríem a un cinquè, que això no m'agrada gens, el dia de la revetlla, i a 9:15, clar, a la Corunya no celebren la revetlla de Sant Joan, han situat el partit dimarts, revetlla de Sant Joan, a 9:15, tant de bo jugui el partit i que l'Igualada pugui forçar aquest cinquè partit. Mira, al telèfon, estaràs d'acord amb mi, Guillem, un dels millors ahir de l'Igualada va ser el seu porter, l'Arnau Martínez, que va fer una exhibició, Guillem?
I tant, amb la pilota parada es va sortir, amb la jugada, bueno, és que ho va parar gairebé tot, I va ser la clau, va ser la clau. En aquests partits, si el teu porter no està entre el top 3 del partit, tu no guanyes, perquè s'arriba molt i el teu porter té que tenir un molt bon dia perquè tu puguis guanyar.
És un dels porters top aquesta temporada a l'Hockey Lliga. Arnau Martínez, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Ja has vist, les floretes del Guillem t'estima, eh?
Sí, fa molts anys que ens coneixem amb el Guillem i em veu amb bons ulls.
Moltes
gràcies.
Molt bé. Escolta'm, Arnau, després de dues derrotes a Riazor, els dos primers partits, totes dues per 8-2, dos resultats molt contundents, com us ha aixecat la moral al tècnic, al Marc?
Bé, crec que ha sigut una feina de tots, la veritat. El Marc Montaner ha fet la seva feina, la Laura Vicente, que és la psicòloga, que també treballa amb nosaltres, aquesta setmana ha tingut feina i ens ha ajudat molt. I jo personalment també molt agraït amb el Marc Rojas, l'entrenador de porters, i el Jaume i el Ferran, els altres porters que comparteixen amb mi, que també m'han mantingut a dalt i entre tots ens hem aixecat, perquè la veritat és que el cap de setmana passat va ser complicat i va ser molt dur. Sí que és veritat que els play-offs, doncs aquest factor de la diferència de gols i aquests resultats doncs no són tan determinants com si fos una eliminatòria, que segurament ja hi haguéssim quedat fora després del primer partit pràcticament, però evidentment les sensacions van ser molt dolentes, va ser un resultat molt dur i més venint del partit de Blanes contra el Barça del dimarts anterior, que estava mal de tot, doncs va ser un cop molt dur. Aquesta setmana ha sigut complicada i la veritat és que ahir ho parlàvem, evidentment només anem 1-2, seguim per darrere l'eliminatòria, però el partit d'ahir penso que és molt meritori per això mateix d'haver passat un cap de setmana tan complicat. La setmana d'entrenaments ha sigut, els primers dies van ser fotuts perquè tots estaven bastant decebuts i bastant una mica tocats dels dos partits de la Corunya, però ens vam poder aixecar ahir i que aquest equip va demostrar el que venim demostrant tota la temporada, que podem amb aquestes coses, que ens aixequem i que som capaços de fer les coses molt ben fetes.
Fixa't, Guillem, que ahir vaig pensar a veure com estarà les Comes, perquè, clar, després de venir de dues derrotes per 8-2, pots pensar, la gent no hi creu, i ahir les Comes, Guillem, estava a rebentar.
Home, és que tu puguis optar a guanyar una lliga per poques possibilitats que tinguis matemàtiques, per una gent com és la gent d'hoquei de l'Igualada, que tenen quantitat d'equips de base, que tothom ha jugat a hoquei en aquell poble, doncs és que si a les Comes haguessin capigut 500 persones més, no dubtis que les haguessin posat, perquè és que, clar, estàs jugant a la Lliga, i què més vol, no?, l'afició de l'Igualada, que pugueu omplir el pavelló, l'haguessin omplert dues vegades. A més, les entrades segur que no eren barates, però, clar, és una oportunitat a la vida, després de tants i tants anys, i a més que és molt important. A mi, jo trobo que va ser clau ahir, perquè en els primers partits, quan la bola anaven a les valles, l'Igualada es pensava un pèl, el Liceu és un equip molt físic, són molt forts i van molt, també són veteranots, saben en el xoc, i el que no és veterano com el Cervera és un toro, i ahir, al contrari, no? Veies boles dividides, ganivet a la boca, era una passada veure jugar un equip així, i crec que aquest és el camí, no s'han de rogar i han de pensar-se que per molt Carballeira, per molt Cervera, per molt que el davant pesi més que tu, te l'has d'endur, l'Igualada, també tios molt físics, i l'únic és que s'ho han de creure, com s'ho han cregut moltes vegades. A Riazor costa una mica més, a les Comes, com tu deies, tenint aquest pavelló espitjant-te, doncs va ser més fàcil, i el fet aquest de poder-s'ho creure va fer que l'Igualada moltes vegades s'emportés aquelles boles dividides que en un esport com és el nostre són claus per acabar arribant a la porteria rival més vegades que el teu rival.
I si a més tens un porter com l'Arnau Martínez, que ho fa tenir també, fixa't, que ahir el Liceo, Arnau, se'n va 0-1 guanyant el descans, i a l'inici de la segona part ells disposen d'una falta directa en el primer minut, i és una jugada clau. Tu l'atures, i a partir d'aquí el teu recital. Vas aturar dues faltes directes més i un penal en aquesta segona part. Et va sortir un partit brutal.
Sí, bé, la primera part penso que va ser, evidentment, meritori, perquè si va acabar així amb el 0-1 és perquè ells van fer coses bé, però penso que nosaltres les sensacions eren totalment diferents que els dos partits de la Corunya, estàvem fent les coses bé. No sé si dir-te, la meva sensació va ser que estàvem sent una mica superiors, però, evidentment, els partits han de ser de 50 minuts i a les comes ens sentim molt forts, som capaços de fer els partits llargs i molts ens els hem acabat emportant al final amb resultats molt ajustats, i penso que era qüestió de mantenir-se dintre del partit. Jo tenia el cap i estava mentalitzat de que evidentment era una jugada clau, perquè un equip com el Liceo, si se't posen amb dos gols d'avantatge, doncs és complicat empatar-los el partit o remuntar-los aquest resultat, però de manera natural i com una jugada més, tant si ens fan el gol, doncs no deixa de ser una jugada més de partit, com si la paro, s'ha de seguir treballant i seguir empujant per remuntar, en aquest cas, el 0-1, i amb l'ajuda dels meus companys, que la veritat és que ahir penso que tots van estar a un nivell molt alt i no et sabria dir ni un que no donés la talla, doncs ens en podem portar el partit, penso, de manera justa, perquè hem estat molt bé.
Estem parlant amb l'Arnau Martínez, el porter de l'Igualada. Ahir partides de l'Arnau, aquest jove porter de l'Igualada, 22 anys, però que sàpigues que aquí a l'Estit Girat el Guillem s'ha passat la temporada dient l'Arnau, el gran porter de l'Hockey Lliga aquesta temporada. Que compte, Guillem, gran nissaga de porters, la família de l'Arnau. El seu avi, el Jaume Borràs, va ser porter del Barça entre el 59 i el 69. I son pare, que el coneixes bé, Guillem, en Jordi Martín, del Tino Martínez, va ser també porter del Barça.
Sí, sí, jo el vaig veure jugar molt. A més, jugava amb el meu tiet. Vull dir que des que jo era un nen, que l'havia vist jugar de porter, amb el seu pare ja, i ja va ser un gran porter. I, bueno, havia de sortir porter per força l'Arnau, si no ens hagués sorprès a tots. Però t'he de dir que és millor l'Arnau que el seu pare, eh? I no és per tirar les floretes, que el seu pare era bo, eh? Però l'Arnau jo crec que és bastant millor. I també Leo li volia fer una pregunta, no et vull canviar el tema, eh? Després hi tornem. Però li volia fer una pregunta. Aquella groga que et treu l'àrbit ahir quan pares la pilota aturada, perquè això va emprenyar tothom. A tothom que li agrada l'hoquei, ningú va entendre per què t'amonesten. Què et va dir l'Ivan en aquell moment que et fan a cap al racó? Perquè ningú va entendre. Pares la pilota aturada, t'aixeques, ho celebres i et diu vine cap aquí i et posa una groga. Tu per què creus que et posa aquesta groga? No es pot celebrar que pares una pilota aturada?
Bueno, són coses que passen a la pista. Potser em vaig accedir una mica en la celebració. També m'ho van fer a mi al partit de Riazor. Em van celebrar bastants gols, bastant a prop, diguem, els jugadors del Liceo. I, bueno, ells porten el partit una mica per aquí. No acaba de ser tampoc ben bé el meu estil o el que m'agrada a mi, però evidentment, si t'ho fan a tu, doncs t'has de defensar una mica, i si estàs a casa, doncs és més fàcil, però sempre he pensat que el que passa a la pista queda a la pista, i tampoc no és res que se li hagi de donar cap importància, demà serà un altre partit i ja està.
No va ser, això sí, Arnau, un partit amb un arbitratge, diguem-ne, casolà. No ho va ser casolà.
Què et dic? Bueno, evidentment al Liceo tenen jugadors veterans, se sap que amb aquestes coses, ja no només amb el hockey, amb tots els esports, doncs nosaltres som un equip jove, tenim jugadors molt joves que per molt que n'hi hagi alguns que ho fan molt bé, doncs no, és complicat treure's aquesta etiqueta fins d'aquí un parell o tres d'anys, potser de que els àrbitres et respectin una mica més, o els mateixos rivals, o tot això, que tots aquests factors externs, evidentment és el que hi ha, i ha sigut així bastant tota la temporada. Nosaltres hem de fer les coses ben fetes I, evidentment, si juguem bé, fem el nostre joc, ahir es va veure que si tu marques la diferència a la pista, doncs aquests factors externs no són tan determinants.
Molt bé, doncs demà 8:45 aquest quart partit, i esperem que n'hi hagi cinquè i que us perdeu la Revetlla. Això seria una notícia excel·lent, eh? I que estigueu a Riazor jugant el cinquè partit. Per cert, hem tret el tema de la nissaga de porters, que vens de porters del Barça. Tu, de fet, et vas formar al planter del Barça, vas ser porter del Barça, vas marxar a Itàlia, vas estar al Caldes aquesta temporada a l'Igualada... I bé, saps que tothom et situa al Barça l'any que ve. Què ens en pots dir?
Et diré que demà jugo contra el Liceo, que estic 100% centrat amb l'Igualada, i en el punt que estem de la temporada no tinc espai per pensar en gaires coses més. Evidentment, aquesta temporada l'Igualada ha sigut espectacular, molt agraït d'aquest any que he passat a Igualada, amb tota la gent que m'ha recolzat, l'oportunitat que em van donar a principi de temporada... I no t'enganyaré, que el Barça, evidentment, serà sempre un equip especial per mi.
Molt bé, doncs això no toca, però ja tocarà. I no pateixi, que quan acabi la temporada o quan comenci la següent en tornarem a parlar. Arnau Martínez, que vagi molt bé demà, que guanyeu i que us perdeu la Revetlla, el que dèiem, i que tinguem cinquè partida de Riazor, i per què no, 22 anys després torneu a una final i per què no la podeu tornar a guanyar. Que l'Igualada és un club històric i mereix ser amb els grans. Molta, molta sort.
Moltes gràcies, tant de bo sigui així, una abraçada molt gran, i per tu i pel Guillem, que us escolto cada setmana, i feu molt bé pel hockey amb aquest programa. Una abraçada.
Cuida't molt.
Vinga, Guillem, ho deixem. La setmana que ve rematem temporada, eh? Veurem si amb l'Igualada com a campió de l'Hockey Lliga o ja per posar notes a tot el que ha donat de si aquesta temporada d'Hockey Patins, d'acord?
Vinga, ja ho saps.
Vinga, adeu-siau, Guillem.
Adeu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Atenció, Catalunya. S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat, i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades. Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, esteu mirant que guanyareu.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Ho tornaria a fer tot igual?
Sí.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
2:03:06, s'acaba la crono individual del Tour de Suïssa i confirmem que hi ha una bèstia que ara mateix no té rival.
No volia perdre ni tan sols una contrarrellotge individual. Ha sprintat per superar el temps de Mathieu van der Poel, l'ha superat amb 30 centèsimes, acaba primer d'aquesta contrarrellotge, reafirma el lideratge. Ara ja són més de 4 minuts, 4:22 respecte al segon, que és Richard Carapaz. Avui, altres coses destacades, mala contrarrellotge de Primoz Roglic, que està lluny dels millors temps, 12è a 38 segons, i un Pogacar que demà tindrà una bona etapa amb 4 ports per buscar una altra victòria d'etapa i el que ja gairebé té segur, que és la victòria de la General.
Pogacar exhibint-se, insisteixo, a 15 dies clavats dissabte, que 4 de juliol, de tenir-lo als carrers de Barcelona. Un dels grans esdeveniments del calendari esportiu d'aquest 2026 amb un tot gir especial que estem preparant des dels carrers de Barcelona en aquesta gran depart del Tour 2026. Seguim parlant de ciclisme perquè avui hem tingut una altra exhibició ciclista a la Molina, a la Volta Femenina. Paula Blasi tampoc rival. Isaac Vilalta, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bé, bona tarda.
Què et sembla, Pogacar?
Ah, pensava que em deies què et sembla, Blasi.
No, ara t'ho preguntaré, no, però Pogacar, no, ja que ho acaba de fer ara mateix, de guanyar la crono individual del Tour de Suïssa per 30 centèsimes, en desesperació de Van der Poel, que diu què he de fer per guanyar-lo.
Aquí no desespera, no. Et deia això perquè ara estava repassant una mica allò de, per agafar perspectiva, de premsa internacional, i la sensació generalitzada és que el que fa la Paula Blasi és, salvant les distàncies, sobretot per que ho ha allargat durant tant temps, similar al que fa Pogacar, sempre atacant de lluny, guanyant, cada vegada destrossant més els rivals, i ara quan sentia el Xevi que explicava això de Pogacar, doncs he trobat aquesta associació entre els dos protagonistes. A més, Pogacar, que crec que amb la caiguda de la Urska, va dir que tenia moltes ganes encara més de guanyar a Suïssa i portar-li el mallot de vencedor final.
Bé, doncs demà ho farà. Ets a casa ja o encara a la Molina?
A casa,
molt bé. Sí. Avui l'Isaac l'hem tingut a la Molina, que era el final d'aquesta segona etapa de la Volta Femenina, una Volta a Catalunya que consta de 3 etapes. Ahir, recordeu, el final de Santa Susana, avui aquesta etapa de 130 quilòmetres entre Sant Vicenç de Castellet i arribada final a l'estació de la Molina. Demà tindrem l'última etapa entre Mataró i Barcelona i podríem dir que la Paula Blasi no ha tingut avui rival.
Li ha costat, és cert. Si mirem la classificació final o si mirem el resum allò dels últims quilòmetres, la sensació és aquesta, és cert, però ell ha hagut d'atacar, sembla que fins i tot en 6 ocasions, 6 vegades ha llançat un atac d'aquests secs, característics ja d'ella, al llarg de la pujada a la Creueta, que és un port molt llarg, són 21 quilòmetres, però sempre tenia resposta, especialment de Célia Guéry, la jove francesa, també de la Mireia Benito, soldaven a roda de la Paula i li costava moltíssim, i al final sí que és cert que s'ha quedat sol amb Célia Guéry i que per desgast, quan li ha obert forat una mica, 2, 3, 4 metres, la francesa doncs ja ha anat perdent contacte i la Paula, que ha anat eixamplant diferències, al final ha guanyat amb 1:24 respecte de Guéry, 1:42 de Sidney Zierenga, una canadenca de 19 anys, quarta Evita Music i cinquena la Mireia Benito, que en tot moment ha estat a les posicions capdavanteres. És a dir, que sí, les diferències són molt grans, per ser tot just la segona etapa, però li ha costat més del que semblava la Paula.
Una de les grans del ciclisme femení, que la tenim en aquesta Volta Femenina a Catalunya, la neerlandesa Marianne Vos, ja veterana, 39 anys, però no ho oblidem, guanyadora de 3 giros, de mundials en ruta, de medalles olímpiques, tampoc ha pogut fer res avui per seguir a la Paula.
I campiona del món no només en carretera, sinó
també en pista.
En pista, en ciclocross. No, avui no, no. És cert, 39 anys ja la Marianne Vos, a més surt d'una lesió complicada, ja sabien que no estava al seu nivell, però és que la grandesa de Marianne Vos, fixa't en el que va passar ahir, per exemple. Ella tenia tots els números per guanyar la primera etapa, va ser un sprint peculiar perquè hi va haver una caiguda dins l'últim quilòmetre, va quedar un grup molt reduït, però jo crec que ella hagués pogut optar a la victòria de forma clara i va deixar que fos la seva companya Nienke Vanhoven la que s'emportés la victòria. És a dir, que Marianne Vos no està per lluitar a l'alta muntanya amb corredors com la Paula Blasi actual, però que tot i així ahir hagués pogut guanyar la primera etapa tranquil·lament. Recordem, fa dos anys va ser la primera vencedora final de la primera edició de la Volta a Catalunya per etapes.
Que de nou torna a portar aquest bon cartell amb la millor del moment, que és la Paula Blasi. Demà aquesta etapa entre Mataró i Barcelona, donem la volta per tancada per la Paula?
Jo crec que sí, jo crec que sí. És cert que és una etapa trencacames a la part inicial, les dues... dels dos primers terços d'etapa són trencacames amb parpers d'aquest port, però vaja, en cap cas són ports d'entitat per fer-li mal. És més, tothom dona per fer que l'etapa de demà resoldrà l'esprint. L'últim terç d'etapa és pla, picant cap avall, és una etapa que s'hauria de resoldre l'esprint i per tant la Paula no hauria de tenir problemes per guanyar aquesta volta.
T'escolta d'aquest migdia, el Catalunya migdia amb el Sergi Camps, sempre que escolto la Paula en directe aquí a Catalunya Ràdio em faig un fart de riure, perquè té aquesta sinceritat, aquesta manera de parlar tan seva. Sí. Escolteu, jutgeu vosaltres mateixos, així reaccionava la Paula quan li preguntava a l'Isaac què li havia semblat la sanció avui a la Molina.
Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
Bé, començava dient, hosti, s'ha acostat.
Sí, un collons, o no sé, se li havia escapat. No. I després veu que té un micro davant i
rectifica.
Això.
Però bé, sí. Això. Molt espontània, com sempre. No hem d'oblidar, guanyadora de la Volta a Espanya, guanyadora d'un Amstel Gold Race i més èxits d'aquesta Paula Blasi, que un no hem d'oblidar és el cartell del Tour de França i, per tant, ho podem dir, no, Isaac? Candidata a la victòria final.
Veurem. És que no m'atreveixo a dir res amb la Paula. Jo crec que intentant ser rigorosos, jo crec que és candidata al podi, claríssima candidata al top 5. A la victòria final ja ho veurem d'entrada, perquè al seu equip hi ha Elisa Longo Borghini, per tant, haurem de veure les ordres d'equip cap on van, la carretera qui posa a cada lloc, i després en segon lloc perquè el Tour de França, bé, són més etapes que la Vuelta, farà molta calor, i hi ha Demi Follering, que ell encara aquest cara a cara amb Demi Follering sí que el va tenir les clàssiques, però no en una volta per etapes, per tant, jo aquí aixecaria una miqueta el peu de la prudència, però si guanya el Tour, jo crec que ens va agafar més per sorpresa la victòria final a la Vuelta que no pas en cas que acabi guanyant el Tour.
Molt bé. Escolta, m'ha citat la Mireia Benito, una altra de les moltes catalanes que tenim en aquesta Volta a Catalunya. Què t'ha explicat al final de l'etapa d'avui?
Mira, ara la sentirem, però jo crec que avui la Mireia ha estat molt bé, lluitadora com és ella. A més, el seu equip ha fet una tasca d'equip de 10, el que marquen els llibres del manual ciclista, i vaja, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè crec que, a més, ja ho sabem de sobres, la Mireia s'explica fantàsticament bé, o sigui que ens podrà acostar com ha anat aquesta tarda.
La conversa de l'Isaac Vilalta amb la Mireia Benito, analista de Ràdio Volta, i que també vam tenir aquí explicant aquella segona posició de Tadej Pogacar a la Paris-Roubaix.
Mireia, què tal, com estàs?
Ara rebentada.
Déu-n'hi-do, l'etapa ha estat dura. Potser la calor aquí dalt a la Molina no afecta tant, però com l'heu viscut vosaltres des de dins?
Déu-n'hi-do, jo trobo que sí que s'ha notat, no? Sobretot amb el tema hidratació i així. A mi, a partir de la segona part de la creueta, ja estava amb unes rampes ja que no em podia ni moure. Així que sí que, en el meu cas, ha passat factura avui, i aquestes arrencades que anava fent la Paula tampoc són el meu fort. Llavors, bé, contenta per haver-ho donat tot. Molt, molt orgullosa de l'equip, de les nenes, com han treballat. Tenim un equip una barreja, no?, d'un equip molt jovenet amb un equip més experimentat, i les jovenetes ens han donat el seu 100% i molt, molt contenta en aquest sentit. I també feliç per la Paula, veure que la volta es quedarà a casa. És tot un orgull, i realment va molt, molt ràpid, així que ens promet una gran temporada.
Ara preguntaré per les nenes, per l'equip, però deies, aquests atacs, la Paula no sé si ha atacat 5 o 6 vegades, i tu sempre allà a les posicions capdavanteres, són dies d'aquells d'agafar-se el manillar, de patir.
Sí, realment, vull dir, ella té unes arrencades així molt fortes, crec que és el seu punt més fort, i alhora és el meu punt més dèbil, llavors contenta per haver-ne pogut aguantar uns quants, i que al final ja se m'ha fet massa feixuc i no he pogut reaccionar, però bé, com dic, està la Paula en un nivell espectacular, no? A nivell mundial estem veient, llavors bé, contenta per la meva part, per haver pogut estar allà una estona, i gaudirem moltíssim aquest any de tot l'espectacle que ens donarà.
Parlem de les nenes, hi ha hagut un moment que teníeu superioritat numèrica al grup capdavanter, tu treballant, aixugant la Paula, heu arribat a ser, no sé si 5 de l'equip, heu llançat la Juli per davant en aquesta partida de d'escacs. És que ho heu fet tot, el que diuen els llibres.
Sí, 100%, o sigui, no tenim cap mena de... Bueno, no ho haguéssim pogut fer diferent. Crec que realment l'equip ha donat el seu 100%. Tothom estava supercompromès a defensar avui el màxim possible per aconseguir la millor posició a la general possible. Així que molt contenta, molt feliç, molt agraïda per tota la feina que han fet. I crec que això, doncs, també ens donarà un punt més de cara a les curses que venen.
Demà ja s'acaba, difícil sacsejar l'arbre amb el que queda.
Sí, sens dubte. Jo crec que la general està més que sentenciada. Llavors, demà serà qüestió de tornar, bueno, per part nostra, jo crec que tornarem a donar oportunitat a les sprinters, que realment avui ho han donat tot, ens han ajudat moltíssim, així que demà tocarà donar-los una altra oportunitat i buscarem aquesta etapa final.
Gràcies, Mireia, i molta sort.
Merci.
Per cert, Isaac, quantes catalanes hi tenim en aquesta volta?
Parlo de memòria, diria que 16, la Ivette Sánchez va retirar-se ahir, per tant ens en queden 15, i sumem la Laura Molinar, que és neerlandesa, però va néixer a Olot, o ha viscut part de la seva vida a Olot i parla un català perfecte.
Molt bé, mira, en tenim una d'elles al telèfon, ciclista de l'equip andorrà, de l'Andona, és de Solsona, té 22 anys, i com en el cas de la Paula Blasi, va canviar d'esport fa no pas tant, per agafar la bici i dedicar-se a això del ciclisme. És l'Isis Baraldés. Hola, Isis, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
D'entrada, com estàs? Perquè no sé si avui has patit una caiguda en aquesta etapa, pot ser?
Sí, he patit una caiguda baixant al segon port, que la carretera estava una mica bruta, però no passa res.
Però estàs bé?
I es segueix endavant. Sí, va. Cremades i res, més important.
Demà tornes a la línia sortida i endavant, eh?
Demà amb ganes d'arribar a Barcelona.
Molt bé. Escolta'm, ens agradaria que ens expliquessis la teva història, perquè a què et dedicaves tu fa 2 anys?
Clar, jo he jugat tota la meva vida, he jugat a bàsquet. Tota la meva vida. Jo m'he desenvolupat com a jugadora de bàsquet i em vaig lesionar del genoll i el vaig deixar, el bàsquet. Llavors, clar, estava a la universitat, he estudiat INEF, i em vaig començar a provar altres esports, em vaig ficar a fer trail, esquiar bé, anar en bici, i a poc a poc la bici em va anar enganxant més, fins que, bueno, l'any passat va ser la meva primera temporada, ja que la meva parella és corredor, i em va dir, per què no proves això de ficar-te a competir? I aquí estem, a la segona volta.
Escolta, em dius que jugaves a bàsquet, però diguem-ho bé, jugaves al Cadí la Seu.
Bueno, jo he jugat, o sigui, jo soc de Solsona, i m'he desenvolupat quasi tots els meus anys que he jugat a bàsquet han sigut a Manresa. Llavors, el pujar a estudiar a la Seu INEF em van donar l'oportunitat de fer la pretemporada amb el Cadí la Seu, però jugant amb el sènior B, per dir-ho d'alguna manera.
Però vas arribar a debutar, amb el primer equip del Cadí? No vas arribar a debutar?
No, debutar no, perquè em vaig trencar els adductors.
Abans, però sí. Havies entrenat amb el primer equip, que aleshores jo diria sí. Que el deuria entrenar el Bernat Canut.
Sí, correcte.
Molt bé.
Correcte.
I t'agrada més o disfrutaves més del bàsquet, ja sé que hi ha la lesió pel mig, abans quan jugaves a bàsquet o ara al ciclisme?
Són esports molt diferents i a la vegada que els he pogut compaginar, o sigui, he pogut agafar moltes coses del bàsquet dintre el ciclisme, que és l'esport en equip. Jo he fet tota la vida esport en equip, per tant, al començar amb el ciclisme sí que al final es pot veure un esport individual, però és completament un esport d'equip. Ja com escoltem a la Mireia Benito parlar de la feina que han fet tot l'equip junts, si tot no va a la una, les coses no surten. però és molt diferent perquè jo el patiment que pateixo ara en bici i en bàsquet no l'havia, el meu cos no l'havia experimentat
clar,
mai.
Portes el cos més al límit. I l'Isaac em va explicar la teva història i em va colpir perquè, clar, em va fer pensar, Isaac, en el cas de la Paula Blasi, que n'hem parlat moltes vegades, que ha practicat 1000 esports i que també fa ben poc. En el cas de l'Isis, fa 2 anys que es dedica al ciclisme i la Paula sí. Potser una miqueta més, no gaire més, oi?
Tres. Sí, però mira, jo gairebé trobaria més similituds, no sé l'Isis si això n'ha parlat amb ella en alguna ocasió, amb la Mireia Benito. La Mireia juraria que jugava a bàsquet i també per una lesió es va acabar passant al ciclisme. No sé si, Isis, això ho tenies controlat o n'heu parlat fins i tot.
Sí, amb la Mireia havíem parlat i m'ho havia explicat, que jo tampoc sabia que venia del bàsquet i em va fer bastanta il·lusió, la veritat, perquè veig que no és algú així molt anormal, no? I que una ciclista com és la Mireia Benito et digui pues jo també venia del bàsquet i em vaig lesionar i em vaig ficar a fer bici, em va fer molta il·lusió.
De què jugaves a bàsquet? De quina posició?
Jo era Ale.
Ale. Val, d'acord. L'Isis que la tenim, Isaac, corrent aquest equip andorrà, l'Andona, que té un projecte molt interessant, eh?
Sí, és un club, expliquem-ho, un equip que va més enllà del que... Isis, em corregeixes, si alguna cosa ens equivoquem, però és un equip que va més enllà del que és la competició estricta. És un equip o un projecte amb molta responsabilitat social, organitzant molts esdeveniments esportius, però més enllà del ciclisme, jo crec que amb la intenció aquesta de generar comunitat ciclista o comunitat esportista a Andorra i treballant la formació també, i no m'estranya gens perquè al davant hi ha la Xari Rodríguez, que és una crac que no para mai quieta, que té una energia desbordant i que en el món del ciclisme doncs ella també ve d'aquí, no? I per tant sap què toca i jo crec que és l'alma mater total d'aquesta... Anava a dir d'aquest equip, però més aviat d'aquest projecte, no?
Sí, del projecte i també del ciclisme femení andorrà. La Xari és una gran pionera del ciclisme femení andorrà i ho està aconseguint. Hi ha molta feina darrere i per això, com has dit, el projecte d'Andona va molt més enllà que un simple equip de bici.
Que és la dona, si no dic malament, sí. La Xari del Xavi Florencio.
Sí, correcte.
Ciclista català, ara director esportiu. Molt bé. Isis, t'ho he de preguntar també. Què et sembla l'eclosió de Paula Blasi, el que està fent? Avui l'has tingut, no sé si l'has pogut veure de lluny o no, però aquest atac que ha fet a la Molina, com l'estàs veient i què està suposant pel ciclisme femení